Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Doncs sí, volem tenir bons consells, sobretot de nutrició, perquè al final la nutrició és bàsica en tots els sentits de la nostra i els dos aspectes de la nostra salut. I ho fem amb l'Anabel Fernández, que ella és la directora de nutrició de COA. Anabel, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
M'agradaria que avui reflexionéssim sobre el què podem saber llegint etiquetes. Mm-hmm. Perquè moltes vegades o les obviem o ens perdem amb tot de noms i coses que al final diem, és igual, m'ho emporto.
Clar, les etiquetes en principi haurien de servir com un mitjà de comunicació per poder fer una bona decisió de compra. El problema que, evidentment, les persones que fan les etiquetes de cada empresa el que volen és vendre, o sigui, que la teva decisió de compra sigui que les compris. Com, evidentment, totes les empreses és el que volen, ja està.
Exacte.
Bé, o sigui, no hi ha cap problema. La cosa és que tu has d'entendre què hi ha a l'etiqueta i com fer-ho servir per poder fer una bona decisió i comprar el que més et convingui.
I sobretot en què ens hem de fixar.
Exacte. Exacte.
On hem d'anar amb els ulls.
Clar, llavors, moltes vegades jo dic que, bueno, a les etiquetes podem trobar moltes coses, no? Està, per exemple, la taula nutricional, que és on veiem això de calories, hidrats, proteïnes, també està en el llistat d'ingredients, l'origen, els al·lèrgens, i llavors, moltes vegades la gent, en el primer que es fixa és amb la taula nutricional. Molta gent li dona molta atenció a les calories que té, si té sucres, si té hidrats de carboni, si té proteïnes, i aquí és on comença una miqueta l'error. Per què? Perquè la taula nutricional ens dona informació quantitativa de l'aliment, ens dona quina quantitat de macronutrients hi ha, però no ens dona informació de la qualitat d'aquests ingredients. Mm-hmm. Vale? Llavors, allà és quan potser podem fer decisions errades, vale? Perquè tu pots tenir una dieta molt sana i una dieta molt insana amb la mateixa proporció de macronutrients.
Clar. Clar, clar, sí, sí. I per tant, això seria mirar totes aquelles es i lletres que van sortint de les coses afegides que porta aquell producte?
Clar, això el que seria, estaria dintre del llistat d'ingredients, que és on ens interessa mirar més. El que hauríem de mirar quan mirem una etiqueta és el seu llistat d'ingredients. Perquè allà, no tothom ho sap, però sempre s'ordenen tots els ingredients que hi ha a l'aliment, no es pot obviar cap, i s'ordenen del que hi ha més el que hi ha menys. Mm. Llavors, si el primer ingredient, per exemple, agafes una xocolata i el primer ingredient és sucre, doncs ja saps que molt cacau no porta, porta més sucre que cacau, no? Llavors, a partir d'aquí pots prendre decisions. Si hi ha molts ingredients, doncs possiblement és un aliment molt més processat. No sempre és així, però moltes vegades, si tenen 20 ingredients, doncs estem parlant d'un ultraprocessat. I si parlem d'un aliment amb menys quantitat d'ingredients, segurament és un aliment més saludable.
Per tant, com menys ingredients porti, també més saludable serà?
No sempre, perquè per exemple et pots trobar sucre, que tindrà sucre i ja està, però evidentment, sí, evidentment, quan menys ingredients tingui, més possibilitats de que sigui saludable. També hem de mirar la qualitat, no? Pues si estem parlant d'una farina refinada o una farina integral, això t'ho posaran al llistat d'ingredients. Si estem parlant d'un oli d'oliva o estem parlant d'un oli que no sigui tan interessant, de girassol o un oli més processat. Llavors, aquí podem trobar molta informació sobre la qualitat dels aliments. I el problema que tenim amb les etiquetes, per mi, és, primer, que els aliments més saludables no porten etiquetes, és a dir, les matèries primes no porten etiquetes. Llavors, aquí ja juguem amb desavantatge, perquè, clar, els aliments que tenen etiquetes juguen amb dues coses, que és el nutricionisme, que es diu, és vendre nutrients com una cosa molt saludable, llavors, per exemple, posen ric en calci. I sí, és un aliment ric en calci, però potser és un aliment ric en calci, en sucre, amb greixos de mala qualitat, o et diuen, això és un cacau soluble X, i està ple d'aquestes vitamines. Llavors, a l'etiqueta que et posen, ric en vitamina A, vitamina E, llavors la gent ho associa a alguna cosa positiva, quan realment és un aliment que bàsicament és sucre. I també, per altra banda, les matèries primes no poden dir, per exemple, que tenen certes propietats. ¿Vale? Tots, per exemple, coneixem un producte làctic que diu que és molt bo per les defenses, no? I llavors pensem en aquest producte i el que li dona aquesta declaració per fer-la és la vitamina B6. Pues un plàtan té 3 vegades més vitamina B6 que aquest producte, amb la qual cosa podries menjar-te el plàtan, però el plàtan no pot posar-ho a la seva etiqueta i aquest producte sí.
És veritat. Jo crec que amb aquest exemple ens ha quedat supergràfic el fet de que la matèria prima no porta etiqueta, per tant, no li donem importància a tot el bo que porta. I d'altra banda, també hi ha una altra cosa que ens crida molt l'atenció amb les etiquetes, que són tota la part més química. Mm-hmm. Quines lletres haurien de ser les que ens posin en alerta i les rebutgem directament perquè és insà?
Clar, per mi, a vegades, els additius és molt complicat entrar aquí, perquè has de conèixer molt. Has de conèixer la tecnologia dels aliments, que és el que fa que molts aliments siguin segurs, amb la qual cosa està molt bé. A vegades posen uns conservants que és per seguretat, perquè això no faci malbé o no tingui un risc per la salut de les persones, i d'altra cosa ja són potenciadors del sabor, no? Llavors, allà sí que un potenciador del sabor doncs, potser no cal, o un colorant doncs, potser no cal. Però al final, jo crec que per fer-ho molt senzill, jo, si vas a la compra, moltes vegades diu la gent... Però clar, és que està llegint sempre etiquetes... I...
És que no acabaries quan has d'un
partit del mes. Clar. El que hem de fer és intentar comprar els productes que no tinguin etiquetes, majoritàriament. Exacte. Això és la manera més fàcil de fer una alimentació saludable. I quan compris aliments amb etiqueta, fixar-te en el llistat d'ingredients. Vale? Intentar que sigui un llistat curtet, si pot ser, i que siguin amb ingredients de bona qualitat. I amb aquests dos consells, ja jo crec que tindries l'etiquetatge dominat.
Hi ha un dels productes estrella, sobretot quan tens canalla a casa, que és les xocolates aquestes, les cremes de xocolata. Mm-hmm. El fet de que portin oli de palma... Mm-hmm. I que n'hagin deixat de portar, és un gran avenç o no? Perquè ara n'hi ha moltes que posa sense oli de palma.
Clar, això és amb el que juguen, no? Si ara surt una notícia de que l'oli de palma és dolent, doncs dona igual, potser poso un altre producte que és igual de dolent, però jo t'ho poso, que és sense oli de palma, i la gent ja associa això a algo positiu. És a dir, hi ha un noi a TikTok que el que fa és fa un producte i el torna saludable, i agafa el mateix producte i agafa una crema d'aquestes i diu, vegano, sense colorants, clar, tot això no ho porta, i tu ja ho associes, a lo millor,
però
a que és saludable.
Però clar, pitjors,
no diu que sigui sal, el que t'està dient simplement és que és vegà i que no porta colorants, ja està.
Doncs ens ha quedat claríssim, és a dir, quan no tenen etiqueta és ja una bona garantia, perquè serà un producte ja directament matèria prima, i després que el llistat d'ingredients sigui curtet també ens pot orientar una mica. Anabel, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes
Seguirem
gràcies.
Llegint les etiquetes, però ara una mica millor.
Exacte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Avui, a l'espai de propostes de lectura, us portem una editorial catalana que aviat farà 40 anys. És Edicions 1984, és una editorial catalana nascuda a Barcelona l'any 1984, justament d'aquí el nom, per Àngels Agulló, Jordi Rojas, Carme Sansa i Josep Cots. Després de publicar 15 títols, l'any 1990, els editors decideixen suspendre el projecte que reneix impulsat per Josep Cots, actual director de l'editorial, i completa l'equip la Núria Miralpeix i la Laura Baena. Laura, benvinguda.
Gràcies.
Déu-n'hi-do, 40 anys per una editorial en català. Què és el que queda i què és el que ha canviat del 1984 a ara?
En tots aquests anys hem viscut moltíssimes coses. Jo fa 17 anys que hi soc. És a dir, que de la primera fase l'única cosa que sé són històries. Històries que el Pep m'explica, no?
17 anys són molts,
són
ja per part d'una editorial.
Sí.
I ser-ne ja una peça clau. Però sí. Em deies que clar, et queden aquestes històries quan tu no hi eres.
Clar, ell explica que molt al principi ells van detectar que hi havia un buit. Ells volien editar en català, creien que el català havia de tenir llibres que eren en totes les llengües, que no hi havia d'haver límits, però sobretot el que ells intentaven era fer una línia de pensament que fossin llibres contra els totalitarismes. Tenia un contingut, era literatura, però sí que hi havia aquestes pinzellades polítiques. Llavors, durant la primera fase, tots els llibres se centraven molt en això, i després el catàleg de l'editorial s'ha anat obrint. Ara publiquem autors catalans, publiquem narrativa estrangera, també publiquem assaig i poesia. Però el que ha passat amb el catàleg és que no només es dedica a llibres polítics, combatius, que volen defensar idees, sinó que també s'endinsa per altres viaranys del plaer de llegir.
Ah, que aquests són els que volem conèixer també. No sé si teniu un públic molt, molt concret. El reconeixeu, el vostre públic, lector?
Totalment. Ara, sí? que vindrà Sant Jordi tindrem la parada. Cada any apareixen les mateixes persones... I sempre en venen de noves, no? Però hi ha aquelles que van repetint i veus que el fan el Tetris dels llibres. Aquest l'he llegit, vull dir que és molt enriquidor en aquest sentit.
Doncs volem que ens feu propostes, perquè aquí ens encanta agafar llibres de lectura, i volem que avui sigui l'editorial Edicions 1984 que ens faci tres propostes, que començaríem per Profecia.
Sí, començaríem per Profecia, del Raül Garriga-Zayt. És un llibre, el Raül és un dels autors del nostre catàleg que no només té aquest títol, té Els estranys, també té llibres d'assaig com El gos cosmopolita o El fugitiu que no se'n va, i el Raül aquí en aquest llibre ha provat de parlar i d'endinsar-nos a què passaria a Barcelona si de cop milers de senglars vinguessin a la ciutat i la intentessin conquerir. Però això, que sembla una distopia, no és només això. És un llibre que parla dels límits de la ciutat, de la civilització i de nosaltres mateixos.
Home, et diré una cosa, jo crec que avui dia quasi que estem a punt de que ens envaeixin els senglars, sí, a la ciutat, que part, Déu-n'hi-do la plaga.
Part de la seva inspiració ha sigut la realitat, uh-huh, i això ell ho ha estirat cap a altres viaranys, també.
Està molt bé, està molt bé. Doncs aquesta és la profecia. I si recomanéssim un segon llibre seria la Lucía...
No, la Lúcia a la vora del mar.
Això, la Lúcia a la vora del mar. La Lúcia a la vora del mar. Explica'ns per què ens el recomanaries, aquest.
Aquests tres llibres que he escollit són de les tres branques que toca l'editorial. La primera seria un autor català. La Lúcia a la vora del mar és una autora estrangera, que és l'Elisabeth Straut, que també és una autora molt important al nostre catàleg. D'allà tenim Olive Kitteridge, que va ser Premi Llibreter, també vam fer una sèrie, vull dir, és una autora que ja té un grup de lectors que la segueixen, i aquest llibre és la continuació. El que fa l'Elisabeth és fer comilles de personatges, i cada llibre va estirant fils d'aquella història que hi ha en el seu cap i que ens va revelant a poc a poc. I per als lectors que no coneixeu a la Lucy i totes les seves peripècies, és una manera d'entrar en el seu món, i per als que ja la coneixeu, doncs és una manera de continuar, perquè aquí s'expliquen coses que completen d'altres llibres que hi hem tingut o que hi hem pogut llegir d'ella.
Per tant, és una proposta, però que n'amaga més. Eh?
Exacte.
Que a partir d'aquí podrem estirar. Si ens ha agradat, tindrem més material, clar que sí. Finalment, tancarem amb Els plaers del condemnat.
Mm-hmm. És la poesia de Charles Bukowski, traduïda per Martí Sales. La nostra col·lecció de poesia té títols que ens funcionen. Catalunya és un país de poetes, no només de poetes que fan la seva poesia, sinó de molts lectors de poesia. I crec que Bukowski és un autor que és molt més tendre del que creiem. Tenim aquesta imatge de com és Bukowski, i amb la seva poesia veus que era un home molt intel·ligent, molt llegit, molt tendre. I crec que per a aquelles persones que tenen aquell nom al cap però que volen conèixer la persona darrere del personatge, és una bona manera d'entrar-hi.
Doncs també ens quedem amb aquest llibre, Els plaers del condemnat, La Llúcia a la vora del mar i Profecia, que són només tres propostes de les moltíssimes. Quants títols porteu ja a l'editorial?
En aquest moment tenim 550 títols vius.
550 títols, sí, vius. Això vol dir que els esteu reeditant?
Sí, vol dir que estan disponibles. I a més dir-vos, tot i que és una mica parlar del futur, que l'any que ve celebrarem un aniversari, sí, i que un dels llibres que farem és Guerra i Pau.
Home, home, aquest és un dels grans títols que suposo que esteu orgullosos de tenir, no?
Sí.
De recuperar.
Sí, sí, vull dir que...
Alguna novetat més de cara als 40 anys? Home, el 40 aniversari ja és en majúscules, eh?
Sí, recuperarem alguns llibres que havien sigut importats per nosaltres, però no us puc explicar encara perquè hi ha petites sorpreses, però sí que hi ha, venen coses interessants.
Doncs des d'aquí ens en farem ressò en quan la sapiguem, i anirem explicant tot el que ens porti de nou aquest Edicions 1984, aquesta editorial en català, i que aviat farà 40 anys. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Laura Baena.
Gràcies a vosaltres.
L'agraïment és un dels hàbits més transformadors del cervell. I volem agrair a l'Helena Puig-Guitart que estigui aquí avui amb nosaltres. Helena, moltes gràcies.
I jo t'agraeixo, tu, a estar aquí.
Ja es comença bé. És que, de fet, dir gràcies ja és maco. I a vegades ens sembla que és com una mica humiliant, no? Donar les gràcies. Ai, és que sempre passo el dia donant les gràcies i no cal.
Ai, jo trobo que és millor que s'obri que no que em falti.
Sí, 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 sí. I ara estàvem dient això, aquesta frase, que de fet ens l'havies xivat tu, que és que l'agraïment és un dels hàbits més transformadors del cervell.
Sí.
Per tant, què hem de fer?
Donar gràcies.
Donar gràcies com?
Mira, un exercici que poso sempre jo és escriure 5 agraïments diaris, tenir el petit hàbit de tenir una llibreteta, i qui no, doncs el mòbil, però una llibreteta va molt bé, perquè escriure va molt bé, perquè deixa com més rastre l'exercici que estem fent. Escriure 5 coses per les que puguis donar gràcies del dia. I hi ha molta gent que em diu, però 5 cada dia? Dic, 5 cada dia? Dic, ja veuràs com et sortiran. I efectivament, és igual que la repeteixis. Hi haurà dies que tindràs menys imaginació i posaràs 2 dies seguits que m'he dutxat amb aigua calenta. Que ens dutxem, no, eh?
Sí,
que tenim aigua.
Tal com està el...
Ah, sí, vale? Sí. I si d'aquí 3 mesos o al setembre, com diuen, tenim problemes de restricció d'aigua, no ho valorarem? Hem d'arribar a perdre les coses per valorar el que tenim? Hi ha molta gent que no es pot dutxar amb aigua calenta cada dia al matí. Hi ha gent que no té una calefacció. No et pot sempre prendre un temps de tranquil·litat al migdia, no? Doncs són aquestes petites coses. He assegut al bus, m'ha trucat la meva millor amiga, estic avui amb la Noé aquí xerrant amb tu.
Sí. Per exemple, que la meva filla ha provat, o que li ha anat bé aquella cita que tenia, o que no cal que siguis només tu.
No. Ni molt menys. Coses que et passen al teu voltant i poden ser coses de la societat, també.
De fet, seria allò d'un llistat de coses maques que t'han passat durant el dia.
Sí. Què passa? Que aleshores el cervell té un sistema que el que fa és que va comprovant, com si diguéssim, la hipòtesi de sortida. Si jo em llevo creuada o passo molt mala època, em deixes dir una paraulota,
i
dic la vida és una merda, perquè a vegades ens passa de dir quin fàstic de dia que tinc. Si jo em llevo dient quin fàstic de dia que tinc perquè m'ha passat alguna cosa que ho justifica que jo estigui així, el meu cervell anirà buscant durant el dia tot allò que em dona la raó, perquè és que hi ha un sistema que es dedica a això, perquè és un sistema de supervivència, perquè quan teníem gana en el passat, el que feia és que si anàvem caminant per alguna muntanya o algun bosc o algun prat, ens fixéssim on hi havia una poma per poder-nos menjar. És un sistema de supervivència, però clar, se'ns pot tornar en contra. Aleshores, si jo començo dient quin fàstic de dia, acabaré el dia dient és que ha sigut un fàstic de dia, perquè omiteixo absolutament tot allò que m'ha passat, que potser m'he pres un temps de tranquil·litat 5 minuts, però no ho he sabut agrair. Ho veus? Mm-hmm.
Sí, el que passa és que a vegades fa por, perquè sembla que ens diuen també molt que no intentem viure amb una eterna felicitat i que no tapem coses. Per tant, si donem gràcies a allò bo, però no ens n'adonem que ens han passat coses dolentes, estem ficant parxes, estem amagant sota la catifa?
T'ho imagina't que jo m'he enfadat amb la meva parella i porto molt mal dia. D'acord, m'he enfadat amb la meva parella, llavors honorar la meva emoció significa que jo me la deixo sentir, això en podem fer un dia, ho podem parlar, no? L'emoció em porta una informació i la informació m'ha de portar a l'acció. Aleshores, si jo sé que estic enfadada i que m'ha passat alguna cosa, jo puc fer un exercici de patrons, per exemple, que és un dels que treballo jo, del que penso, com em sento i què faig, i posar un pensament alternatiu. Aquí estic donant valor a l'emoció, per tant no l'estic amagant, tal com tu deies, aquesta felicitat absurda i que no existeix, sinó que estic validant el que és aquesta emoció, però fixa't que acabo amb una acció. I aquesta acció el que fa és dir, vale, he tingut aquest problema, ho sento, m'ho permeto sentir-m'ho, però com surto d'aquí? Perquè no em vull quedar allà.
Clar.
Llavors, l'agraïment al final és un dels exercicis també de final de dia, de dir quantes coses m'han passat avui. Independentment que podria ser que digués, i m'he posat a fer un exercici escrit perquè estava molt enfadada i no sabia com sortir d'aquella emoció que em dominava el dia. Ho veus? Això seria un motiu d'agraïment.
Clar, no amagar l'emoció dolenta, sinó posar en valor les bones.
Exacte. I la dolenta fer-ne alguna cosa, perquè t'està portant una informació. La dolenta que diem et porta una informació.
Clar.
Sí, m'està costant comunicar amb la meva parella, m'està costant comunicar amb la meva filla adolescent, resulta que a la feina no em sento prou valorada, doncs tot això genera una emoció, però si jo m'aturo, puc donar gràcies a la capacitat meva, aquesta habilitat que tinc d'aturar-me, escoltar-me aquesta emoció en comptes d'amagar-la, i que em doni la informació de dir, val, què puc fer amb tot això que m'està passant? I mirar de millorar una vegada més.
I això ens farà ser més feliços?
Això ens farà viure molt més en pau. Per què? Perquè això és una construcció d'autoestima. Si a mi em passen emocions que són, entre cometes, negatives, però jo en sé treure una informació i faig alguna acció per sortir d'allà, per canviar, les sensacions de poder personal, que és el poder personal, l'autoestima. Ho veus?
I tant.
Llavors, amb aquestes petites coses diàries vaig construint autoestima. Doncs l'hàbit aquest del vespre, poder dir quines cinc coses maques m'han passat, és un hàbit de construcció d'autoestima. Per què? Perquè és l'hàbit de jo puc ser capaç de veure què em passa de bo durant el dia.
Mm-hmm. Doncs m'agrada pensar en el concepte gràcies, però que alhora és coses maques que ens passen.
Mira, a l'Instagram hi ha una noia que va escriure una vegada que li vaig penjar el missatge que va dir: Helena, porto, no sé, 385 dies a partir d'un exercici que vas fer tu a la... agost de no sé quin any, de fa dos anys potser, dient que féssim cinc coses. Diu: ho porto fent cada dia quan me'n vaig al llit. I em posava, per això els hi vaig penjar tots, posava: m'ha canviat absolutament la mirada de la vida. És que és veritat, és que és transformador. El que passa que aquí té la força de cada dia, cada dia.
Ens costa, abans ho dèiem, ens costa desmaquillar-nos quan ens anem a dormir, rentar-nos els dents, aquests hàbits tan necessaris. A vegades dius: i ara m'he de posar a escriure?
Però són, de veritat, no crec que arribi el minut, eh?
No, segur, segur, segur.
I ho pots fer des d'entre el llit.
Sí, mira, doncs llibreteta petita, bolígraf i a la tauleta de nit.
Exactament.
I cada dia abans d'anar a dormir.
Exacte.
Doncs sí, senyor, i aquests exercicis són dels que expliquen també el llibre Lo mejor de mi, que l'Helena Puig té publicat i que crec que és una guia molt, molt, molt bona per tenir-la també junt amb el llibreta.
Exacte.
A la tauleta de nit. Helena, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noé.
RAC 1.
Aquest diumenge a les 9, Espanyol-Barça. Un partit d'extrems. Des de les 8, a RAC1.
El derbi a jugar a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
I si el Barça és campió, tu diràs especial fins que faci falta.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Aquest dissabte torna RACovisió. Un festival de ràdio per seguir el Festival d'Eurovisió. Acompanyeu-nos des de 8:45 en una nit de música i festa. Amb un equip format pel millor de cada casa. Jordi Armenteres, Albert Sort, Laura Grau, Òscar Nin, Xavi Puig, Ana Alfonso, Laia Flores i Jordi Ramos com a enviat especial a Liverpool. Conduït per Edu de Batlle, amb premis i públic a l'estudi. Voleu venir a veure Eurovisió amb nosaltres? Envieu un correu electrònic a racu@racu.net. Aquest dissabte, abaixeu la tele i apugeu la ràdio perquè torna RACovisió.
12 points to...
RAC 1. Tots som 1.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 13 de maig de 1943 neix a Barcelona Mercè Vilaret i Llop, una de les primeres realitzadores de televisió a Catalunya. Va ser pionera en la seva professió juntament amb Clara Romà i Aquim i amb Pilar Miró i Josefina Molina a nivell estatal. Va ser una defensora sense matisos del model públic de la televisió inspirat en la BBC de Londres, que coneixia prou bé. Aquell 13 de maig del 43, la ràdio en representava una joveníssima Judy Garland i aquest Zing When the Strings Hold My Hand.
Dear, when you smiled at me, I heard a melody. It haunted me from the start.
Trigaven les cordes dins del meu cor, balades per endolcir les inevitables notícies de la Segona Guerra Mundial. I Judy Garland, una jove estrella que ja aleshores feia molta, molta llum. La ràdio de Kim, aquell 1943, ens acostava Bonet de San Pedro i el seu aplaudit Bajo el Cielo de Palma.
Paisaje lindo tiene Mallorca, y lindas playas para escuchar a los acordes de mi guitarra. canción es digna de recordar.
Moret de San Pedro feia sentir amor per la terra de cadascú, una mena de sentiment de pertinença a reivindicar quan els nazis envaïen i ho anorreaven tot al seu pas. El 1943 es crea la sintonia del Nodo, aquella mena de documental que informava d'arreu del món, menys d'aquí al país, a no ser que fos per admirar les proeses del caudillo Franco. A Holanda, aquell 13 de maig del 43, les autoritats alemanyes ocupants requisaven tots els aparells de ràdio que els ciutadans poguessin tenir a casa seva. Els nazis consideraven, doncs, a la ràdio com a una variant d'arma de foc.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
El viatge d'avui tornem a una illa que ja vam visitar fa mesos. Tornem a Irlanda. En aquella ocasió ens vam moure pel sud de la República d'Irlanda i avui coneixerem la capital del país, Dublín, i anirem a Irlanda del Nord, l'altre país d'aquesta illa de l'Atlàntic i que forma part del Regne Unit. Ho fem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En el primer viatge a Irlanda ens vam quedar amb les ganes de conèixer Dublín, una de les capitals europees amb més anomenada per moltes coses. Què s'hi pot fer aquí?
Doncs mira, a Dublín s'hi poden fer moltes coses, i a més és d'aquelles ciutats que sempre trobaràs algú que t'ha dit que hi ha anat i que val la pena anar-hi, eh? Perquè Dublín és una ciutat viva de dia i de nit, una ciutat on es barreja la cultura amb la diversió i on sempre trobes coses interessants per fer. Si et sembla, començarem pel que faríem durant el matí i la tarda. Us proposo visitar el Palau de Justícia, la Catedral de Sant Patrici, la casa on va néixer l'escriptor Oscar Wilde, on al davant, en un parc, trobareu una curiosa estàtua d'ell i, com no, el famós Trinity College. Aquí és visita obligada a la seva biblioteca, una de les més grans d'Europa, i on podrem veure el llibre de Kells, un manuscrit il·lustrat fet per monjos celtes cap l'any 800 i que és considerat la peça fonamental del cristianisme cèltic. A banda de seguir tombant pel centre de la ciutat, a la tarda jo la passaria al Phoenix Park, situat a 3 quilòmetres del centre i que té un perímetre de 16 quilòmetres, i us asseguro que no us avorrireu.
Escolta'm, suposo que en algun moment haurem de prendre la cervesa Guinness, no?
Exacte, t'agradi o no t'agradi la cervesa, cal provar la Guinness. Jo ja he explicat alguna vegada en aquest espai que a mi la cervesa no m'agrada, però la Guinness, evidentment, quan hi vaig, l'he de provar, eh? Ho podem fer visitant el Museu Botiga dedicat a aquesta cervesa negra. Ja et dic que l'entrada és un xic cara, però ens permetrà conèixer tot el procés de fabricació, la història de la marca, i de dalt del tot de l'edifici que acull el museu podrem gaudir d'excel·lents vistes a la ciutat tot prenent una Guinness. Ara bé, una de les millors coses que es poden fer a Dublín, m'imagino que ho saps, eh? És a la nit, oi? No, eh?
Sí, i tant, segur.
Doncs després de sopar...
Anem a un pub,
I on hem d'anar, si anem a un pub? Doncs el famós barri del Temple Bar, perquè el Temple Bar és el nom d'un pub, però també és el barri que acull moltíssims pubs. Per tant, tindrem llocs per remenar i per anar provant.
Doncs ja hem pres la cervesa Guinness i hem anat en aquest pub, i una altra de les coses que diuen que no pots marxar sense fer és una fotografia al costat de l'estàtua Molly Malone. Qui era aquest personatge?
Sí, mira, abans d'explicar-te qui és aquest personatge, deixa'm dir-te que un pot optar per fer la fotografia tradicional o bé fer fotografies divertides, perquè l'estàtua de la Molly és molt suggestiva, i ho deixo aquí, eh? Qui la conegui ja sap per què ho dic, i qui no haurà d'anar-hi per saber per què dic això. Bé, en tot cas, la Molly Malone era una venedora ambulant de peix i marisc, molt estimada per la seva simpatia. Era una persona que cada dia recorria la ciutat venent peix. Un bon dia, i a causa de la febre, va morir al mig del carrer. Els dublinesos li van dedicar una cançó que s'ha convertit en l'himne de Dublín, i la Molly és un dels símbols d'Irlanda.
Doncs mira, ja tenim la història de la Molly. I de Dublín destaques alguna cosa més?
Mira, com que la següent aturada serà a Belfast, la capital d'Irlanda del Nord, us proposo visitar la presó, a veure si ho dic bé, de Kilmainham, una presó que va ser inaugurada el 1796 i on durant la lluita per la independència d'Irlanda s'hi van empresonar presos polítics. Segurament el guia que us toqui serà en anglès perquè visites en espanyol i en català doncs no n'hi ha, doncs aquest guia farà un paral·lelisme amb la situació de Catalunya. I aquí a vegades hi ha problemes o diversitat d'opinions perquè no tothom està d'acord amb el que pugui dir el guia. Tot depèn doncs siguin els turistes que fan la visita. Suposo que s'entén.
Doncs perfectament. Ens deies que de Dublín anirem a Belfast. Què en destaques de la capital d'Irlanda del Nord?
Doncs, sens dubte, el que voldrem veure són els famosos murals polítics i reivindicatius i que representen la història d'Irlanda del Nord durant les darreres dècades del segle XX, anys en què l'exèrcit britànic, l'IRA i grups paramilitars pro-britànics es van enfrontar en el que és un dels períodes més tràgics de la història europea de finals del segle XX. Tot i que el divendres sant de 1998 es va signar l'acord de pau, les ferides no han cicatritzat i grans murs separen encara barris catòlics i protestants, és a dir, irlandesos i britànics, i això és ben visible a la ciutat. A banda, també és interessant veure l'Ajuntament, la Universitat, el Jardí Botànic, la Torre del Rellotge i el modern barri del Titanic.
Perquè és aquí a Belfast on es va construir el famós Titanic.
Exacte, el Titanic es va construir a les drassanes de Belfast entre els anys 1909 i 1912 i, com tots sabeu, en el seu primer viatge entre Southampton i Nova York va xocar contra un iceberg. El transatlàntic es va enfonsar i va provocar la mort de 1.496 persones de les 2.208 que anaven a bord. Això va ser la nit i matinada del 14 i 15 d'abril de 1912. A Belfast, a peu de les antigues drassanes, podrem visitar un modern museu on ens explica la curta història d'aquest transatlàntic que en el seu moment va ser el vaixell més gran de passatgers que s'havia construït. És una visita que recomano de totes totes i amb alguna emoció.
I de Belfast ens portes a...
Mira, doncs, seguint amb el conflicte encara ben visible entre catòlics i protestants, proposo visitar Derry o Londonderry. Derry pels irlandesos, Londonderry pels nord-irlandesos, perquè en el seu centre, que està envoltat per una muralla que es pot recórrer pràcticament tota, a mi em sembla que és molt i molt interessant, val molt la pena visitar-lo i també ens podrà permetre acabar d'entendre o no aquest conflicte.
Doncs un dels llocs més visitats d'Irlanda, i ja per tancar, d'Irlanda del Nord, és la Calçada dels Gegants. Què és exactament?
Mira, és un conjunt d'unes 40.000 columnes basàltiques entrellaçades que van sorgir d'una erupció volcànica que va tenir lloc fa ni més ni menys que 60 milions d'anys. Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, realment és un lloc molt i molt curiós perquè són com passeres, és a dir, com un camí que comença a peu d'espectaculars penya-segats i es perden mar endins. Ja pots imaginar que al voltant d'aquestes formacions s'han creat mil i una històries. Una d'elles indica que la calçada unia Irlanda amb Escòcia, però el camí es va destruir per una picabaralla entre dos herois locals, el gegant irlandès Fionn i el gegant escocès Staffa. A la Calçada dels Gegants s'accedeix per un centre de visitants on s'ha de pagar l'oportuna entrada i a partir d'aquí es pot arribar caminant o en un autobús llançadora. No us perdeu una formació rocosa anomenada l'Orga de Fionn.
Doncs mira, ja hem fet aquesta ruta, per tant, com sempre, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí ben poc.
Sí, si em permets, jo em quedo per Irlanda del Nord, visitant algunes de les moltes destileries de whisky que trobem pel país, perquè la cervesa és la beguda nacional, però el whisky irlandès també val la pena.
Doncs vinga, fins ben aviat, Josep.
Fins ben aviat, adeu.
Avui al Treu la Llengua parlem amb l'Anna Lárcia del Servei d'Assessorament Lingüístic de RAC1. Anna, molt bon dia i avui... Bon dia.
Bon dia.
Que no et deixava parlar. I avui és evident que hem de parlar d'Eurovisió, si no el Jordi Ramos no ens ho perdonaria.
Jo no m'atreviria avui a parlar d'una altra cosa i per això us he portat una secció de llengua molt musical. Accelerem una mica el ritme perquè avui us porto a punts relacionats precisament amb el concurs i també amb la música en general. Mm-hmm. Per començar, el que veurem aquesta nit serà una gala, no? Mm-hmm. I saps d'on ve aquesta paraula, Noé?
No, gala.
Doncs,
no.
Gala ve del francès antic, de la paraula gal, que vol dir diversió o plaer, i del verb galer, que significa divertir-se i festejar, mm-hmm. que justament doncs, és el que farem, no?
Sí, sí.
I moltes vegades, quan parlem de gales o de festivals, segur que heu sentit que es fa servir molt el verb celebrar. La gala se celebrarà aquesta nit, el festival se celebra a Liverpool... I hem d'anar en compte perquè a vegades hi ha paraules que les fem servir massa. Allò que al final les gastarem perquè n'abusem molt. I això és el que passa precisament amb el verb celebrar. Segons el diccionari, un dels significats de celebrar és acomplir, portar a terme una cosa manada, resolta o projectada. I ens en posen alguns exemples. A més, ens diuen les reunions de la comissió se celebraran en un hotel. El congrés se celebrarà l'any que ve. Però què passa? Que agafant-nos aquesta excepció, abusem d'aquest verb i el fem servir tota l'estona. I, per exemple, podríem dir que el festival es farà a Liverpool.
Exacte,
en comptes de se celebrarà.
Evidentment.
Podem dir, si parlem d'un altre tema, doncs que el partit de futbol es disputa o es juga en comptes de se celebra. Podem dir que la reunió és a les 3 de la tarda, no? I no fa falta que fem servir sempre celebrar per tot.
Serà una de les cançons que també sentirem aquest vespre i que més ens ha fet donat per parlar, aquest
doncs sí.
EAEA.
Doncs sí, ja sabeu que cançons com aquesta que sentim es componen especialment pel festival, no? I fixeu-vos bé en aquest verb que he fet servir, compondre. Moltes vegades fem servir indistintament els verbs compondre i composar i no tenen res a veure un amb l'altre. Quan parlem de fer cançons, com aquesta, no? que Blanca Paloma ha compost per Eurovisió, doncs diem que es componen, precisament. En canvi, composar vol dir, atenció, imposar arbitràriament a algú una contribució, una multa, etc. Per tant,
és un error que fem molt, eh?
Molt sovint. I no tenen absolutament res a veure un verb amb l'altre.
Aquest tema m'agrada molt, veus, Anna?
Sí, aquest és el que va guanyar l'any passat. I em porta a parlar-vos d'un últim apunt, perquè recordem que el festival del 2022 el va guanyar Ucraïna, amb aquesta cançó que sentim, però com que, evidentment, allà no es podia fer Eurovisió aquest any, doncs al final es farà al Regne Unit. I sobre això, dues coses. D'una banda, en català diem Ucraïna, i no Ucrània, que és una interferència del castellà, i el gentilici és ucraïnès o ucraïnesa, i no ucranià i ucraniana.
Sí, ucraïnès, eh?
Ucraïnès, ucraïnesa.
I ucraïna.
D'altra banda, està bé que sapiguem la diferència que hi ha entre la Gran Bretanya i el Regne Unit, i podem aprofitar per explicar-la. Si no ens cal ser precisos, podem dir-ho com vulguem, perquè la Gran Bretanya és l'illa que comprèn Anglaterra, Gal·les i Escòcia, i per tant abasta gairebé tot el territori del Regne Unit. Ara bé, si volem filar prim, dins del Regne Unit també hi ha Irlanda del Nord. Per tant, no és el mateix una cosa que l'altra. I mira, encara faré un últim apunt més, que és que hem de tenir en compte que el Festival d'Eurovisió es fa a Liverpool, que en català oriental, com que aquesta E la tenim en posició neutra, doncs diem Liverpool i no Liverpool.
És veritat, Liverpool.
Liverpool.
Doncs a Liverpool que ens n'anem, perquè ara de seguida el Jordi Ramos connectarà amb nosaltres, però de moment, Anna, moltíssimes gràcies per aquests matisos, perquè semblen evidències i són errors que fem constantment.
Constantment, sí.
I que moltes vegades no en tenim ni consciència. O sigui que gràcies per fer-nos adonar de molts d'aquests errors.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra @racu.cat.
Anem al cinema, Joan Maria Morros. Ens ve molt de gust fer el dissabte i diumenge sèries televisives.
Bon dia.
Bon dia. Ara m'has deixat descol·locada, dic, què ha passat?
No, perquè t'estava mirant, a veure...
Per on anava?
Bon dia a tu,
sí,
ja,
home,
però,
i tant.
Aquí davant de...
Però anem al cinema, no? O què?
Sí, i t'haig de dir que és una pel·lícula que, si em diguessis, mira, podem esperar a anar-hi dilluns i març o dimecres o dijous, que és la festa del... Sí.
Ah,
que és la festa del cinema. Dius, perquè no anar-hi avui o demà, sinó els pares la setmana que ve. Jo crec que pot ser una de les pel·lis que sigui de les més vistes. No està malament la cartellera que tenim global, però aquesta pot ser una de les que triomfin, diguem-ne que bastant bé la setmana que ve, que les entrades són més barates. I si no, doncs escolta'm, avui o demà es pot anar a passar una estona bastant, bastant, bastant bona amb Fatum.
Águila 2, en posición.
Águila 1.
¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya!
Tranquilo, tranquilo.
¿Cómo va a haber niños ahí dentro?
Déjalos marchar a ellos, te lo pido. ¡Son niños! ¡Cállate!
Aquí estem davant d'una història que va evolucionant bastant al llarg de la pel·lícula, tot molt ben lligat. El primer escenari el tenim més enllà de la presentació dels dos personatges principals, que són Luis Tosar i Àlex García, en un casino, en una sala de bingo, una sala de joc que hi ha a Galícia. I aquí hi tenim el Luis Tosar, que és el Sergio, que ell té un problema de ludopatia bastant important. I el que fa és, a part que un moment té problemes amb la seva dona, gairebé ella se'n va de casa, ell aconsegueix, demanant-li, sisplau, per favor, que no torni a passar, que es quedi, ella amb els dos nanos, però torna a caure una altra vegada. I quan està jugant a dins, en aquesta sala de jocs, entren els seus dos nanos i es produeix un atracament. També hi ha la seva dona a dins. I després tenim l'operació policial que hi ha per intentar alliberar tota aquesta gent que està segrestada per l'Aaron Piper en aquesta sala de jocs, i un dels policies és l'Àlex García. L'Àlex García també coneixem la seva situació, en què té un nano del voltant dels 10 anys que necessita urgentment un transplantament, perquè si no morirà. Té una crisi, el porten a l'hospital, i quan està a l'hospital li diuen que hi ha aquesta operació i que per tant hi ha d'anar. Ell és la persona encarregada d'intentar trobar el punt per poder matar l'atracador i poder-los alliberar.
Uh-huh. Home, el suspens està garantit, no?
Sí. En aquesta part inicial de la pel·lícula. Val? A partir d'aquí, amb tot el que hi ha anat havent, doncs hem de veure com passen les coses, perquè bàsicament és que no sé si explicar. Si tu mires, no, perquè si tu mires la sinopsi de la pel·lícula, t'ho expliquen, és a dir, veus, en aquesta
però aquí davant... Però fer una mica d'espoiler, sense voler.
Sí.
No val la pena.
Si tu, és a dir, no l'única cosa que et puc dir és que partim de la base que tots dos, tant el personatge de l'Àlex García com el personatge de Luis Tosar, tenen un fill de la mateixa edat.
Uh-huh.
Val? Tots dos hauran d'entrar en una mena de debat ètic molt important a l'hospital. Què?
Bé, que em sembla que entès una mica per on anaves.
Sí?
Jo crec que els nostres veïns també.
D'acord.
Doncs ja ho deixem aquí. Sí,
sí. No cal. Però ja et dic, val molt la pena. La direcció és de Luis Galiñanes, que també té el guió juntament amb l'Alberto Marini, i aquí, a part dels dos, també hi ha l'Elena Naya i l'Aaron Piper, que ja t'ho ja comentava abans. Passes una molt bona estona al cinema. A més, el Tosar va parlar fa dues setmanes pel Via Lliure, perquè estava de promoció d'aquesta pel·lícula, que és això, porta dues setmanes en cartell, però és d'aquelles que t'ho passen bastant bé. I té aquesta ambientació a Galícia. Recordem que fa uns quants anys vam parlar d'una altra pel·lícula, també així de suspens, que passava a Galícia, que hi havia Luis Tosar. Vull dir que, déu-n'hi-do, de tant en tant vas trobant amb algunes d'aquestes produccions d'allà que no tenen massa envejar. No compararem amb les pel·lícules dels Estats Units, que tenen, no sé, X vegades més de pressupost que no pas algunes de les que es fan aquí, però a nivell de determinades pel·lícules i produccions europees no té massa cosa a envejar.
Fatum, cinemes, Fatum, sí. I aprofitarem també els dies aquests més econòmics,
sí,
que val la pena.
Sí, per veure aquesta o escolta qualsevol de les que hem anat recomanant últimament.
Clar que sí.
I demà en farem dues a sèries, què et sembla?
Ah, molt bé, fantàstic, sí. Les dues bones?
Les dues bones.
Doncs mira,
les dues bones.
Doble sessió demà.
Molt bé.
Demà.
Adéu.
Ai, la
Love is All You Need, Jordi Ramos. Bon dia.
Bon dia. Bon dia, Noé.
Ha arribat el dia. Sí, sí, sí. Ha arribat el dia.
Ha arribat el dia, eh? Quants mesos esperant que fos avui. És molt fort, eh?
És molt fort.
Però, escolta'm, emocionadíssims.
Sí, senyor. Home, és que volem que ens ho expliquis tot, tot i tot. Avui, a partir de 8:45 del vespre, ja a RAC1 s'estarà fent el seguiment. Et tindrem a tu explicant-nos-ho tot, però fes-nos una mica d'explicació de què ha passat aquests dies des del dissabte passat. Tu vas marxar?
Home.
Arribes a Liverpool quan?
Dissabte.
Dissabte,
dissabte
mateix?
Concretament, sí, perquè diumenge era la inauguració del festival.
És veritat.
Van organitzar una catifa turquesa que molt llarga, eren 300 metres.
Caram.
Corrien hi ha una plaça al centre de Liverpool, que és així com més senyorial, té un museu d'art que és enorme, i al costat hi ha com un temple així estil com si fos romà, no? Neoclàssic, que ells en diuen el George Hall, que bueno, té un auditori, té, seria com una mena de centre cívic, però ultra elegant, no? I entre un i altre, els artistes sortien d'un lloc, arribaven a l'altre, i hi havia doncs, tot aquest passeig en els que, d'una banda, hi havíem els periodistes, que érem 400 acreditats,
carai,
i de l'altra hi havia eurofans, que n'hi havia 1.000, que s'havien escollit per sorteig. I llavors, la veritat és que era xulo, primer perquè tot plegat era molt espectacular, no? Cada cop que en sortia un, posaven la música seva i tothom parava, estigués on estigués, i participava del ball que estava sentint. La veritat és que això estava bé. I llavors els veies amb les seves millors gales, saps? Sortien amb uns vestits, amb unes lluentons...
Espectacular,
amb un...
no?
Molt, molt.
L'espectacularitat en aquest esdeveniment està garantida en tots sentits, dins i fora.
Absolutament. Sí, sí, bueno, de fet, al final, quan va acabar tota aquesta desfilada, van haver-hi els típics quatre parlaments de l'alcalde, del responsable d'Eurovisió i de més, i van fer un concert que realment va ser bastant espectacular. Van tornar el grup Frankie Goes to Hollywood dels anys 80, que a reunir-se exclusivament per aquesta vegada, i també les Atomic Kitten, que eren una aquell band dels 90 que també van causar furor i que també van tornar després de tot aquest temps per aquest dia d'especial, i fins i tot va haver-hi alguns moments doncs, especialment emotius, perquè, per exemple, la Jamala, la guanyadora per Ucraïna a Eurovisió el 2016, va fer una versió amb una cantant anglesa, Birdie, i també Conchita Wurst va cantar el Rise Like a Phoenix, i mentre estaven cantant van començar a fer un espectacle de drons a sobre de la plaça, on s'anaven creant les paraules Units per la Música, o sortia el fènix de la cançó. Realment era molt, molt espectacular veure aquestes coses. Els liverpoolians s'ho han agafat
posat,
en sèrio.
Sí, sí.
A banda, hi ha un munt de festes. És a dir, al vespre tens opcions de pubs, de discoteques, hi ha l'Eurovillage, i a més, no només hi ha molta oferta, sinó que també hi ha molta demanda. Perquè jo vaig anar a l'Eurovillage abans d'ahir i amb prou feines és l'única vegada que vaig poder entrar, perquè la cua era sempre és tan llarga que
falta no
tenir
la
temps.
Clar.
Bueno, has de tenir temps de poder fer-la per poder entrar. I dins és xulo, eh? Però la vidilla és un escàndol.
Vidilla. I el vidilla em va donar Blanca Paloma o què?
Home, Blanca Paloma la veritat és que pinta bastant bé.
Dius que pinta bé, però sí, també té molts detractors.
Sí, sí, sí. A veure, és evident que la cançó hi ha molta gent a qui no li agrada. Jo crec que d'això no ens en podem desdir. I et diria més, vaig estar parlant amb ella l'altre dia i ella em deia que d'això no ets totalment conscient, que és una cançó que no connecta amb molta gent. Però sí que també és cert que el mateix Benidorm Fest, no sé si te'n recordaràs abans que comencés, quan estàvem mirant les cançons que hi anaven, mai parlàvem de Blanca Paloma, mai parlàvem d'ella, no era favorita ni de bon tros.
No.
Però en el moment en què la gent la va veure a aquella actuació a l'escenari, de cop i volta va passar a ser la gran favorita i la gran guanyadora, perquè no oblidem, la va votar el jurat, però també la va votar el públic en primera posició. Vull dir que no és una cançó
seguidors,
que s'hagi votat d'esquenes a la gent.
No, segur.
Doncs ella em deia que realment té l'esperança de que això doncs, es repeteixi dissabte. És a dir, és conscient que és una cançó que molta gent no li agrada, però que pot ser que quan la gent la vegi en pantalla i vegi com ho fa ella, quina escenografia té i la força que té la imatge, doncs també se n'enamori. Jo, francament, penso que té opcions no de guanyar, però sí de tenir un resultat molt correcte.
No té per què fer un mal paper.
No, 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 absolut, perquè pensa que des d'un punt de vista tècnic aquesta noia és impecable. Uh-huh. I el jurat segurament, segurament el que ha de fer és valorar aquestes coses.
Segur.
I llavors, clar, falta el punt de vista del televot, que és el gran dubte, no?, que què farà la gent. Però jo t'asseguro que amb tothom amb qui he parlat aquí a Liverpool, no sé que jo intento demanar sempre que no em facin la pilota pel fet de ser de l'Estat, em diuen que és fascinant, que segur que traurà molt bon resultat, perquè visualment és molt i molt potent.
Escolta'm, però Tatu és la cançó, no?
És la gran favorita.
És que és molt maca és i que té molta força.
A més, és que ella ho té tot. Sí. Perquè té, tècnicament, també és impecable. És a dir, el primer assaig que feia, jo estava assegut al costat d'una crítica musical, i ella es va quedar esparverada per lo bé que ho havia fet, perquè la veig allà amb les mans a la cara i dient, oh, Déu meu, i penso, bueno, què ha passat, no? I diu, és que és absolutament increïble com ha arribat a afinar totes les notes tan perfectament amb les postures amb les que està, amb el fum amb el que té i amb els crits que fa. Vull dir, és que és impressionant. Llavors, clar, també és una aposta seguríssima de cara al jurat.
Sí, sí, sí.
I de cara a la gent de fora, del públic, doncs, a veure, primer que té molts fans, després que és un mite de la història d'Eurovisió, perquè ella ja va guanyar el 2012, i finalment que és una aposta molt convencional, en el sentit que és molt comercial aquesta cançó, i bueno, clar, té moltes més possibilitats des del punt de vista de les radiofórmules i de més, o del mateix Spotify, que la seva gran contrincant, que és la de Finlàndia.
És que no sé què té aquesta cançó que enganxa, eh? Sí, senyor.
I no saps fins a quin punt, no, eh? Sí, és a dir, sí. Aquest home desperta passions. A veure, també entenc lo divertit que és ell, perquè és encantador. Jo me'l vaig creuar precisament a la catifa l'altre dia, i així com hi havia alguns artistes que anaven una mica altius i feien allò de que només em paro davant de càmeres professionals i tal, Kària es va aturar amb tothom, va parlar amb tothom, va saludar tothom, ens vam fer una foto abraçats. O sigui, aquest tio és, té un carisma, té un encant, és trapella, sempre et surt amb alguna cosa divertida, i això la gent ho ha notat, ho li ha transmès. Mira, el dia de la primera semifinal, o sigui, d'acord que Lorin, les apostes queda bé, és molt probable que sigui la que guanya, però la primera semifinal va ser seva. És a dir, Kària va sortir al plató i el públic, bueno, s'ensorrava. Cada vegada que ell cantava, normalment quan a l'Eurovisió els seguidors que estan allà a l'estadi se saben les cançons i les canten, però la qualitat del so i la microfonàs i el microfonat, jo crec que també ho fan perquè ser més equitatius de cara als vots i al carrer, doncs no se sent de la mateixa manera. És a dir, tu a casa normalment no sents el públic, però era tan bèstia el de dimarts que tu podies sentir perfectament a través de la tele com tot Cristo estava cantant xa-xa-xa. A més, l'endemà va sortir un altre cop precisament a l'Eurovillage, i bueno, veus els vídeos i és una bogeria. Ha anat de discoteques a les 4 de la matinada i també ho ha donat tot. És que la cançó és una cançó que és en finlandès, però el que diu és, escolta'm, avui el meu dia ha estat una merda, però vull donar-ho tot en una festa del copón, saps? I ho està complint ell també, saps? Sí, està sortint de festa, bueno, clar, el pobre acabarà esgotadíssim, eh? Però ho està transmetent,
que sí, que sí.
I això enganxa.
Que ens agrada.
Quin és el seu problema, el jurat? Que no tenim clar què pot passar, perquè ell doncs ni és tan impecable cantant, ni les notes són tan difícils, ni tota aquesta part, ell doncs és el seu punt feble. i el públic, doncs clar, faltarà veure, doncs el públic eurofan el té guanyat segur, però falta la resta del públic. La gent que aquesta nit sabrà, veurà les cançons per primera vegada, i és cert que des d'un punt de vista comercial i convencional la cançó de Tattoo de Suècia doncs entra molt millor.
Sí, sí, sí. Doncs escolta'm, amb Àustria, a veure què passarà. És que també té un punt freak, no?, una mica. És aquest ritme així estrany que bé, també t'enganxa, no saps per què.
Home, jo ja estic ballant, eh?
Veus? Sí, 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 sí.
I a la sala de premsa, la segona semifinal, bueno, es va muntar una festa quan van sortir aquestes dues.
Sí.
Van ser les guanyadores de la segona semi, clarament. I és que a més són molt simpàtiques, també. I l'estil és el que tu dius, no?, que enganxa. Però a més no és una... No és una cançó per gens superficial, és a dir, ells fan això de l'Edgar Allan Poe, però en realitat és una cançó que està que fa una crítica, doncs, a aquesta indústria musical, doncs, que una mica ha girat la cara i ha donat l'esquena a un determinat talent o algunes determinades oportunitats per intentar fer sempre els mateixos productes manufacturats perquè enganxin a TikTok, no? I bueno, és interessant perquè fins i tot elles també, una de les coses que també critiquen a la cançó és el món del masclisme dins de la indústria musical, perquè elles, com vulguem dir, que les menys tenen per ser dones, i en el videoclip fan veure com que les contracten perquè es disfressen d'homes, no?
Uh-huh.
I això ho han seguit reivindicant, i a veure, no sé fins a quin punt han enganxat, però com a mínim és evident que no és una proposta gens freak, gens superficial i gens per prendre a la babalà. Jo no crec que guanyin, no crec ni que quedin en segona ni en tercera posició, perquè aquestes en les semifinals eren una mica desiguals, però sens dubte crec que faran un paper molt correcte, i que aquesta cançó no s'acabarà avui. Aquesta cançó la seguirem sentint segurament, i ves que no vagi tirant, no?
Ai,
perquè s'està fent viral.
Sorpresa. I escolta'm, parlant de sorpreses, cap sorpresa més també aquests dies?
Pues mira, és interessant això que dius, perquè nosaltres estem molt acostumats a sentir, clar, durant tots els dies previs del festival, les cançons en versió de l'estudi. I l'estudi, pues, té unes tècniques, té una tecnologia, té uns arreglos que són molt fàcils de solucionar. Jo crec que fins i tot tu o jo, especialment jo, perquè tu tens una veu molt més maca, no, Emi, podríem sonar superbé si ens anem a un estudi professional,
segur,
com Déu mana, i ens graven. Però què passa? Que en el moment en què ens treuen l'autotune i aquestes coses, el que podem fer és un desastre.
Uh-huh.
I això, francament, ha passat aquí també, perquè, mira, el pobre danès va fracassar estrepitosament després de la seva actuació en directe. La Zarra, no sé si te'n recordes que l'última vegada te la plantejava com una de les favorites.
Mm-hmm.
Doncs al moment en què va pujar a l'escenari va caure en picat, perquè pobra noia, a veure, no dic que canti malament, però francament ni de bon tros té la força, la potència ni l'afinació que té la versió d'estudi. Però per contra sí que hi ha algú que ha sorprès des de l'altre vessant, que és la positiva, i és Marco Mengoni.
Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica.
No sé què tenen els italians, que ens agraden a tots, eh?
Sí, ja dic, a veure, és clàssica, però és una cançó que arriba, i t'ho juro, Noé, jo el dia del primer assaig, quan es posa davant nostra i comença a entonar aquesta cançó i ho fa amb la força, la qualitat i el sentiment que hi posa, ens vam quedar tots garratibats i amb pell de gallina.
M'ho crec.
Jo no sé si aquesta nit serà capaç de transmetre el que vam viure el dia del primer assaig, que va ser dilluns, en aquell auditori. Però per poc ho faci, enamorarà.
Ai, Jordi, quines ganes. Quines ganes d'aquesta nit.
Bueno, si t'agrada, per cert, ha anunciat que farà concert a Barcelona l'octubre.
Què dius?
Per tant, fixa-t'hi i, si de cas, agafem entrades.
Va, sí, ho farem. De totes maneres, aquesta nit la cita és a Eurovisió.
A partir de 8:45 a RAC1.
Sí, senyor. Doncs Jordi, un petonàs enorme i seguim aquesta nit, aquest vespre.
Igualment, no? Molt bon cap de setmana.